Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom en aquest primer programa de Ciència a l'abast de tothom d'aquest nou curs. Ja sabeu, tractem temes de ciència, de medi ambient, curiositats tècniques, com avança el nostre municipi en temes ambientals, de sostenibilitat, etc, etc. Sempre intentem fer-ho d'una manera amena, entenedora, didàctica, tal com diu el títol, en quan es pot, a l'abast de tothom. Avui tractarem sobre el que els ciutadans d'ara demanem al nostre municipi, per gaudir, podríem dir-ne, d'una millor qualitat de vida, i ho farem també amb referència al que s'està coent ara aquí a l'abast, que és el programa d'ordenació urbanística municipal, el conegut POUM, que està en fase de l'abans de planejament. També ens centrarem més en la faceta, diguem, ambiental, que no pas ben bé d'arquitectura, que jo tampoc conec tant, no? Per tant, de com gestionar el territori i què hauríem de deixar, doncs, del navàs del futur. Analitzarem el que demanem, diguem, els habitants, els navassencs avui dia per viure amb millor qualitat de vida i amb benestar en el nostre poble, les nostres viles, les nostres ciutats. I el programa l'hem titulat Quin municipi volem? Totes les ciutats i pobles es van posicionant cara a com volen que sigui la seva llar on viuen, els seus habitatges, el seu entorn, per una millor qualitat de vida dintre el que es pugui, i que a la vegada això tingui un caire sostenible, puguem mantenir-ho en el futur. Primer van ser aquelles ciutats, diguem, dels camins i cavalls, que els més grans coneixeran. Més tard les ciutats els han envaït els cotxes. S'ha parlat, sobretot, de les grans ciutats de la caseta i l'hortet, que molts hi somien, i es va tendint ara cap al que se'n diu ciutats sostenibles o també ciutats verdes. Però ja es fa un pas més, i s'està pensant en aquelles ciutats que, a més de ser sostenibles, tinguin una provisió d'energia, si es pot, al seu entorn. El tema del consum d'energia és molt important, i una ciutat ha de ser, diguem, adequada per viure-hi, però si es pot, que puguem gaudir dels avantatges, podríem dir, de tenir l'energia molt a prop i no haver-la d'importar de grans distàncies com fem fins ara amb el petroli. Quan una ciutat creix, també creixen els problemes. Això no cal dir-ho. També passa quan creix una família. Es calcula que en una ciutat d'un milió d'habitants, que no és el Navàs, però és, posem com a exemple, aquí en el món occidental, una ciutat d'un milió d'habitants, cada matí, podríem dir, han d'entrar-hi 2.000 tones d'aliments, 625.000 tones d'aigua ha d'estar provista aquesta ciutat. Generarà una ciutat d'un milió d'habitants, al vespre, haurà acabat el dia, 9.500 tones de residus, i li hauran hagut d'aportar, això que dèiem, si ho poguéssim aconseguir de l'entorn seria millor, 9.500 tones de combustibles. Tota una maramunda de materials que, si diàriament el nostre poble o a qualsevol ciutat que veiem no entressin molts camions o trens o vaixells, el que toqui, amb materials, des de combustibles fins a productes per l'edificació, per construcció o per l'alimentació, la ciutat no funcionaria. I es pretén que cada vegada més cada entorn sigui una mica més autònom, una mica més autònom. El camí cap a aquesta ciutat més autònoma, més verda, passa per millorar en 6 àrees molt relacionades entre elles. S'ha de pensar molt en l'aigua, capdalt. Les guerres del futur, ho hem dit alguna vegada, seran per l'aigua més que pel petroli. S'ha de pensar els aliments, com han d'entrar a aquesta ciutat, o no els podem obtenir. S'ha de pensar en els residus que generem i com tractar-los i gestionar-los. S'ha de pensar també en l'energia, d'on la subministrem, en la manera del transport al màxim de sostenible i, en el conjunt, doncs, un ús del territori que sigui adequat i que sigui de futur, que no, diguem, que d'alguna manera no sigui de durada només per la nostra existència, sinó que el deixem pels del demà. D'això surten noms que algunes vegades ja s'han comentat molt, però que també crec que val la pena, que és el que s'entén per sostenibilitat, per ciutat sostenible. Doncs una societat diu que té les ciutats, perdó, sostenibles quan satisfan les necessitats de la gent que hi viu llavors sense posar en perill les necessitats de les generacions futures. Això és el que s'entén per sostenibilitat. Per qualitat de vida, que cada vegada en parlem més, podríem definir-ho que la qualitat de vida d'un poble, d'un municipi, depèn molt de tres grans factors i que estan molt relacionats: la pròpia ciutat que hi viu, l'ecologia d'aquell entorn i l'economia d'aquell entorn. Per tant, la qualitat de vida podríem dir que és un triangle on importa la societat, la gent, podríem dir-ne, l'economia i l'ecologia. En el cas de qualitat de vida, diguem-ne, ambiental, llavors haurem de pensar en com tenim, diguem, la contaminació de l'aire, o de les aigües, o dels sòls, o dels aliments que mengem, que també no és poc important. Tot això ha dut al que se'n diu avui dia l'estat del benestar. L'estat del benestar és un invent. És un invent de final del segle XIX, per tant, gairebé començar el 1900, i que es va anar consolidant després de la Segona Guerra Mundial, sobretot en països avançats, i a Europa doncs, hi estem posats aquí. I aquest estat del benestar pretén que un conjunt d'institucions de l'Estat facin, previnguin, polítiques socials, on la seva finalitat és millorar les condicions de vida i facilitar la integració de les classes i grups socials més marginats. Per tant, d'alguna manera, redistribuir i igualar, en part, els recursos materials perquè ningú es quedi exclòs de tot això. Perdó, això en diríem estat del benestar. Aquest estat del benestar, diguem que fa més suportable les desigualtats que sempre hi són de riquesa entre les diverses societats. I ara que tenim un mosaic molt important d'immigrants i de societats variades, diguem, de colors, aquest estat del benestar encara té tant o més sentit. A l'estat del benestar sempre s'hi posen uns cognoms, unes atencions, podríem dir, que no es poden defugir, que un mandatari, un govern no pot defugir, com és l'educació, l'atenció sanitària, el transport públic assequible, la pensió als jubilats, el subsidi d'atur amb els que queden sense feina i l'administració de la justícia. Per tant, hi ha aquests sis pals de paller, podríem dir, que conformen l'estat del benestar: l'educació, la sanitat, el transport, les pensions, l'atur i la justícia. Perquè aquestes necessitats estiguin ben ateses, es requereix que hi hagi una bona i consensuada planificació també del municipi, on els seus habitants hagin pogut, diguem-ne, opinar com volen que sigui i com hi volen viure, i què es necessita, diguem-ne, pels seus descendents, els seus fills, o també què es necessita pels seus progenitors, els seus avis, podríem dir-ne. Que en aquesta ciutat, que del benestar hi hagi facilitat de moure's per la ciutat i de desplaçament respecte a l'entorn, i es posi, diguem, com ja és lògic, de zones d'esbarjo, zones verdes, etc. Enllacem tot això perquè en aquests moments doncs, Navàs està fent el seu Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, el POUM, on s'ha de fer una revisió a fons, perdó, per ordenar, diguem, el municipi de Navàs de cara al futur, de cara ara, però també de cara als anys venidors, no? I això del POUM és el que ho ha d'alguna manera, doncs, de liderar. El POUM és un instrument d'ordenació, diguem, del territori, per tant, d'ordenació en aquest cas, de tot el municipi, però bàsicament d'allà on hi ha el nucli on hi viuen la gent, no? Preveient, doncs, com serà aquest creixement urbanístic, que sigui ordenat, que sigui sostenible, etc, etc. L'última norma que tenia Navàs com a planejament urbanístic fa 15 anys. Eren les normes subsidiàries de planejament, que en deien, i provenen de l'any 1994, per tant, en 15 anys ja li toca, tot ha canviat molt, dissenyar un nou model, diguem, de ciutat, de tal com la volem. Llavors ens referirem a aquest POUM bàsicament als aspectes més ambientals, més de viure i de lleure i d'estar que no pas aspectes més, diguem, d'urbanístics o d'illes residencials o d'altures que han de tenir els carrers, que això ja hi ha especialistes que ho faran. Partirem, abans de dedicar-nos en aquest POUM, que serà l'última part del programa de Ciència a l'abast de tothom, esteu escoltant, partirem de l'auditoria ambiental, perquè tot això lliga. L'any 2005, Navàs va fer la seva auditoria ambiental, que ja és un instrument que té per finalitat, diguem, analitzar si es respecta o si s'agressiona, si s'agreuja el medi ambient que tenim en el nostre entorn i a la vegada com millorar-lo de cara al futur. Una auditoria passa per revisar, diguem, tots els temes, els espais, les aigües, les fonts, en podríem dir, el verd del municipi, els desplaçaments, etc, etc. Navàs és un municipi que, com tots sabem, està a cavall de tres comarques, el Berguedà, el Solsonès i el Bages. Té una superfície de 80 quilòmetres quadrats, o sigui, Navàs té 80 quilòmetres quadrats en tot el seu contorn, podríem dir, i ara hi ha pràcticament 6.000 habitants. Com a curiositat, el 8% dels residents de Navàs ja són de nacionalitat no espanyola. A més del poble de Navàs, comprèn els pobles de Castelladral, Sant Cugat del Racó, Sant Salvador de Torroella, la colònia de Palà i els veïnats de Can Flautes, etc. A més del Mujal, Vall de Peres, alguns toquen el Cardener, mentre que d'altres doncs, estan fregant a la zona del Llobregat. Els usos que ara donem en aquest sòl de 80 quilòmetres quadrats de Navàs, perdó, el 76% és sòl forestal. Per tant, hi ha una gran zona forestal no urbanitzada ni urbanitzable, diguem, de futur. El sòl agrícola ocupa un 13% i el residencial menys d'un 2%. Esteu escoltant La Veu de Navàs en el programa mensual de Ciència a l'abast de tothom. Estàvem comentant en la primera part que, a veure, què demanen els ciutadans d'avui dia per disposar d'una bona qualitat de vida en el seu municipi, i dèiem que Navàs ja l'any 2005 va fer una auditoria ambiental on es reflexaven molts d'aquests aspectes. Ara s'està en tramitació del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, i per això ens hem cregut, doncs, adient fer aquesta xerrada dedicada una miqueta a com veiem el nostre municipi amb alguns dels seus aspectes. En aquesta segona part ens dedicarem a veure com tenim, doncs, el tema de la mobilitat, dels desplaçaments a Navàs, de la qualitat de les aigües, de la generació de residus, sempre comparat també amb altres municipis de l'entorn per veure si estem per sota o per sobre, dels consums d'energia, estem millor o pitjor que els del nostre voltant. Ens passem de consums, entrem-hi. Hem dit, fa poquet, de que Navàs té uns 80 quilòmetres quadrats, tot el territori, que hi habitem uns 6.000 habitants, prop de 6.000 habitants, però d'aquest terreny que és molt, a Navàs, només el 2% està urbanitzat. El 98% del territori, del sòl que té el municipi de Navàs, és no urbanitzable. Està compost, doncs, per boscos, tema de camps agrícoles, també a la vora dels rius Cardener-Llobregat i altres. En quant a població, també amb tota aquesta distribució de territori, doncs la majoria de la gent, com suposem, viu en el nucli de Navàs. En el nucli de Navàs, de les 6.000, n'hi viu unes 5.400 persones, més o menys, i després els segueixen a Palà de Torroella, amb 184 persones, el Mujal, amb 56, Castelladral, amb 48, o Sant Cugat del Racó, amb 30. I encara queda Sant Salvador de Torroella, Valls i Vall de Peres, que n'hi ha menys. Total, doncs, molts en el nucli de Navàs, 5.400, i els altres, uns 3 o 400, podríem dir, estan en aquest entorn de municipis, doncs, de la vora de Navàs, no? Que pertanyen per això també aquí mateix. Podríem dir que Navàs és un municipi eminentment rural, perquè des del punt de vista de l'ocupació del territori veiem que el 98% del sòl és no urbanitzat ni urbanitzable, sinó que és tota aquesta zona que va des del nucli, podríem dir, fins al Mujal, o fins a Castelladral, o fins a Sant Cugat del Racó, etc etc. Per tant, unes grans extensions de bosc i de cultius i de d'altres que no són, diguem, ocupats, doncs, per habitatges. En quant a habitatges, en té ara mateix Navàs uns 2.700 cases, 2.700 habitatges, i la majoria de la gent es dedica, en quant al treball, Doncs el sector serveis. Ja com sabem, la majoria de les ciutats han passat del sector industrial al sector serveis fa 10-12 anys i també Navars no és una exclusió. El 42% de la gent de Navars treballem en el sector serveis, el 37% en el sector industrial, un 15-18% a la construcció i a l'agricultura un 3%. Anem a un altre aspecte del municipi nostre en quant a la mobilitat, en quant als desplaçaments, en quant també als cotxes, no? Doncs ara mateix el parc de vehicles de Navars és de 4.700 vehicles, 4.700, això dona una ràtio de quasi bé 800 vehicles cada 1.000 habitants, o sigui, una miqueta més que dos cotxes per cada tres persones. O sigui, cada tres persones de Navars té, com a mínim, diguem, dos cotxes. Això és el que diu l'estadística, llavors, com allò dels pollastres, eh? Això estem, aquesta densitat, diguem, de trànsit és més elevada, aquest índex, que els altres llocs. Home, si aquí en tenim uns 800 cada 1.000, el Bages en general té 1.000, en general, tot el Bages, 1.200 cotxes, 1.200 cotxes cada 1.000 habitants. Per tant, hi ha més d'un cotxe per persona. Navars també podríem dir que és un municipi exportador de mobilitat. Què vol dir això? Doncs que surt més gent de Navars amb cotxe que no pas la que hi entra. Hi ha un càlcul des d'aquesta auditoria de l'any 2005 que ens estem referint en què més o menys cada dia a Navars es fan 1.859 desplaçaments, quasi bé 2.000 desplaçaments. Doncs d'aquests 2.000, 1.200 marxen de Navars, cap a Manresa, cap a Puig-reig, cap a Barcelona, uns 1.200, i en canvi només uns 900, 900 i escaig, entren a Navars. Per tant, és un municipi exportador pel que fa a la mobilitat, diguem-ne, obligatòria. Aquesta mobilitat, per descomptat que amb el temps s'ha de veure incrementada i millorada amb el transport públic, no pot ser que sempre haguem d'agafar el cotxe per anar tot arreu, i que, per tant, en aquest eix del Llobregat, la cosa del transport així col·lectiu encara deixa molt que desitjar. Anem a un altre aspecte del nostre municipi, com és el tema de les aigües. Ja veieu que anem fent un repàs al sòl, com l'ocupem, el tema de la mobilitat, el tema de l'aigua, veurem després el tema de residus i d'altres. L'aigua que consumim els navassencs està subministrada per Aigües de Manresa, que és una empresa municipal de l'Ajuntament de Manresa. Actualment hi ha uns 2.600 abonats aquí a Navars, i el consum d'aigua que tenim aproximadament és d'uns 160 litres per habitant i dia. 160 litres per habitant i dia. Perdó. I això també és poc o és molt, perquè a vegades, si no ho pots comparar amb res, no saps gaire com estem situats. Doncs, respecte a qui? Respecte a Manresa, en consumeixen 222, per tant, Navars estalvia més aigua, en gasta només 160 per cada habitant, respecte a Manresa. Però si mirem a Súria, en gasten menys, 150, o a Balsareny en gasten també 160, aproximadament igual. Per tant, podríem dir que estem a la mitja també del Bages. Amb què consumim l'aigua al nostre municipi? Generalment, o massivament, amb el sector domèstic, a casa. Quasi bé el 70% de l'aigua se'n va a les vivendes. I llavors, entre la ramaderia i la indústria, pràcticament gasten el mateix cada una, un 13%. O sigui, un 13% de l'aigua se'n va a la indústria i un altre 13% a les granges, a la ramaderia. I el de, diguem, municipals, o l'Ajuntament i a les entitats doncs, que tenen un consum d'aigua, diguem-ne, municipal o bé per boques de rec d'incendi, tot això és una petita part, un 7%, bàsicament. Com a curiositat, si voleu saber, a Navars hi ha ara 121 quilòmetres de xarxa de distribució de l'aigua potable. Pensem que des d'aquí també se'n va cap a la zona de Sant Cugat, Vall de Peres i, per tant, fins al Cardener, i, per tant, això són molts quilòmetres, 121 quilòmetres de xarxa per portar l'aigua, i que encara que eren, també com a curiositat, uns 3 quilòmetres de canonada d'aquella vella de plom, que ara ja està prohibida i que s'ha d'anar substituint per la problemàtica que presenta aquest metall, el metall plom, que és un metall doncs, considerat doncs, tòxic, problemàtic. No perquè beguem l'aigua un dia, però a llarg plaç doncs, podria crear-nos algun problema. I del tema de l'aigua, ens anem al tema de residus, un altre dels aspectes ambientals que avui dia qualsevol ciutat que es preï de voler ser moderna i de voler avançar cap a la sostenibilitat n'ha de generar, com és lògic, el mínim possible. En abast, la gestió dels residus està delegada al Consorci del Bages per la gestió dels residus, que també tenen les instal·lacions doncs, de tractament i diguem que des de Navàs s'emporten els contenidors de la recollida selectiva de paper, cartró, vidre, envasos, o bé doncs, els residus també municipals cap a Manresa, bé sigui a l'abocador, bé sigui per tractar-los a Manresa o a Barcelona, quan hi ha d'haver un reciclatge. L'any 2003 es va començar en el nostre municipi també la recollida de la fracció orgànica i déu-n'hi-do, crec jo, que l'ho avançada i l'ho bé que va actualment. El principal impuls s'hi ha donat els últims anys, però té mèrit doncs, de tal com estem recollint de manera selectiva, mai és ideal, però l'esforç que fa la gent per recollir de manera doncs, curosa la matèria orgànica que després servirà per compostatge i, per tant, com més bé la triem, més bon compost farem. Algunes dades sobre residus, doncs l'any passat vam fer 471 tones de matèria orgànica, vam recollir 471 tones de matèria orgànica a Navàs, 116 tones de vidre, déu-n'hi-do, paper i cartró en vam recollir 218 tonelades i d'envasos 85 aproximadament, 85 tonelades d'envasos, que és el contenidor groc. Total, si ho sumem tot, això i també hi ha després algunes fraccions que aquí no les hi contemplo, com la fracció resta, o la poda d'arbres, o els medicaments, o en fi, les piles, el textil. A Navàs, l'any passat va produir més de 3.300 tonelades de residus, més de 3.300 tonelades de residus, que venen a suposar 1,48 quilos per habitant i dia. O sigui, ja ho sabem, cada un, quan ens anem a dormir, hem generat avui dia quasi bé un quilo i mig de deixalles d'aquestes de casa, domèstiques. Pensem que aquí no hi contemplem els que fa, podríem dir, la indústria, els que fa la construcció, els que fan els hospitals, encara que aquí no en tinguem, però bueno, també el CAP i d'altres, els que fan, què sé jo, d'un automòbil abandonat, fora d'ús. Tot això, si ho comptéssim tot, està calculat que quasi bé cada vespre, quan ens anem a dormir, hem generat uns 20 quilos de deixalles de tots tipus cada un de nosaltres. Almenys són les que se'ns han d'atribuir. No és que les haguem generat cada un, però ja sabem que l'estadística va així, i si tot el que es produeix a Navàs ho dividim per la gent que som, ve a donar uns 20 quilos. Ara, només els de casa, els domèstics, ja hem vist que era 1,48. De respecte d'aquest doncs, de repàs, els principals paràmetres del que fa servir, utilitza per viure el municipi de Navàs, abans que ens anem a parlar una mica del POM, doncs seria també el tema de l'energia. Navàs és un municipi consumidor net d'energia i no disposa de fonts d'energia. Per tant, aquí no generem energia ni hidràulica, ni solar, ni eòlica, ni per descomptat petroli, ni biomassa, res. Les energies doncs, que avui dia estan en avantguarda, ni gas natural, aquí no en produïm i, per tant, diàriament, o quan sigui, ha d'entrar aquesta matèria primera, que és l'energia, perquè, o si no, Navàs no funcionaria. I quanta energia consumim cada navassenc, també al cap de l'any? Doncs, fent un càlcul aproximat, venim a gastar uns 14.000 kWh d'energia per tots els conceptes, cada habitant i cada any. Per tant, si som una sola persona, diguem una vivenda, 14.000 kW cada any. Si som quatre, doncs multipliqueu que veureu que dona valors bastant elevats. I aquesta energia amb què la gastem, els navassencs? Doncs, principalment, seria l'energia que utilitzem pel cotxe, pel cotxe i per la calefacció. Podríem dir el gasoil, la gasolina, el gasoil i gasolina, bàsicament. Això se'ns lleva un 60%. En segon terme, aniria l'electricitat de la casa, que això se'n va cap a un 23%. En tercer lloc, iria el gas natural, i en quart, les botelles doncs, de propà, butà, etc. Per tant, el que dèiem, Navàs és un consumidor net d'energia, l'hem d'importar tot, això suposa car, encariment, sobretot pel transport i doncs, perquè ve de lluny, que venim a gastar uns 14.000 kWh amb aquesta xifra. Si ho volguéssim amb tonelades de petroli, seria 1,20 tones de petroli cada any, més o menys. Doncs 14.000 kWh cada habitant i cada any, i aquesta energia la fem anar bàsicament pel transport, el 60%, i després per il·luminar la casa, els electrodomèstics, etc., Tercer, el gas natural. I quart, bé, doncs, la botella de butà propà. Ara tornem. Darrera part del programa de Ciència a l'abast de tothom d'aquest diumenge. El dedicarem a analitzar breument, a donar una pinzellada, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el denominat POUM de Navàs. Dic breument perquè aquí pretenem divulgar en un medi més, com és la veu de Navàs, aquesta tramitació tan important pels habitants de Navàs, però que de cap manera vol ser exhaustiva ni de fixar criteris que ja els han establert els tècnics que fa temps que hi treballen. Està aquest POUM i estarà obert a consultes i, per tant, tot navassenc que tingui curiositat o cregui que el pot afectar el disseny d'aquest pla, es pot adreçar a l'Ajuntament i ser-ne degudament informat i revisar-ho a mets i uts. Anem a veure-hi alguns apartats d'aquest POUM, podríem dir-ne potser més destacats, com són: una primera ullada que tots coneixem és que el municipi de Navàs està molt acotat. Navàs s'ha de reconèixer que té en el seu conjunt molta extensió, des del Llobregat fins al Cardener, com dèiem, 80 km quadrats, però que en canvi el nucli urbà de Navàs està molt condicionat per l'entorn. El sud i a l'oest és territori de Balsareny i ve dividit per la carretera de l'est del Llobregat, la C-16. Cap al nord comença el Berguedà, amb el municipi de Porreig, i la zona més a l'est hi ha el riu Llobregat que fa de frontera natural. No ens queda, podríem dir, escapatòria possible. Tots els fronts de la vora de Navàs estan ocupats i sense possibilitat de créixer, almenys de manera considerable. A Navàs hi manquen zones verdes, espais de lleure, espais de trobada, i aquí, en aquesta revisió del pla urbanístic, caldrà, i ja s'hi pensa fer, un èmfasi especial. En el nou POUM se'n busquen d'espais i caldrà aprofitar, diguem, les cessions de terreny que ha de fer cada un quan construeix, que això ja venen per llei, per incrementar el verd, però també s'han de buscar, d'alguna manera, zones noves. Una d'elles es pensa una franja de barrera vegetal, diguem-ne, que hi pot haver entre el municipi de Navàs i l'eix del Llobregat, que és una zona entre el que acaba el municipi i quan comença a l'eix del Llobregat, la carretera C-16, la que passa per la zona industrial, que pot ser una zona verda important, una franja de zona verda important. Aniria entre on hi ha la zona industrial i els habitatges. També una franja en l'extrem nord de Navàs, a sobre de l'Ametlla, podríem dir, que recorreria cap al Llobregat i que està prevista això com a protecció paisatgística àmplia. Per descomptat que hi ha molts camps, hi ha molts cultius, hi ha moltes zones, però de moment no edificables, i que aquí seria una zona de protecció del paisatge d'una manera àmplia. També entre les zones del cementiri i del pavelló poliesportiu hi ha una traça, entre allà i a l'eix del Llobregat, una traça de zona verda. I el creixement de Navàs. Doncs la revisió del pla general que hi havia vigent fins ara ha de permetre fer-hi algunes modificacions a l'interior del nucli, no masses. L'abans de planejament del POUM es parteix de que Navàs hauria d'assolir 3.400 habitatges, quan ara n'hi ha 2.700, podran passar de 2.700 a 3.400, en uns 8 o 10 anys, i que per aquest increment no cal cercar nous terrenys externs, això és important, sinó analitzar les nombroses parcel·les buides que existeixen per poder-hi edificar, si cal, i estudiar zones amb sòl urbà no consolidat. Per tant, reorganitzant el contorn, l'interior del municipi, no fa falta anar a buscar sòl especial a fora per ampliar la gent que es creu que poden viure d'aquí uns 10 anys a Navàs, que es pensa que necessitarem 3.400 habitatges. Igualment cal ordenar i aplicar les potencialitats de les alçades edificables, que ja ho recull també la normativa vigent actual. Hi ha, en algunes zones, només cal passejar-se per Navàs, una gran disparitat de nivells d'habitatge. Sembla que és un puja i baixa, no? Un escalèstric, des d'un pis, des d'edificis d'un pis molt petits fins a grans alçades al seu entorn. Per tant, això, d'alguna manera, quan s'hagi de reordenar i tal, es podrien, d'alguna manera, unificar una miqueta més. Cap a l'oest, poder caldrà ampliar la zona industrial a l'altra banda de l'eix del Llobregat, i es preveu alguna transformació urbana des d'allà on és ara industrial, que es trobi en contacte amb la zona residencial. En definitiva, transformar una part del polígon industrial que tenim ara a Navàs, el que ha quedat ja encaixonat, diguem, en el nucli urbà i a l'eix del Llobregat, per fer-ne, si es pogués, una part residencial i per obtenir zones verdes i equipaments. Tot. Perdó. En quant a la mobilitat de Navàs, cal completar la ronda interior, el passeig de circumval·lació, sobretot a la zona del pavelló. Ha de ser una de les peces claus per la mobilitat. S'ha de millorar l'antiga carretera de Berga, la que passa pel nucli del poble, i establir-la com una zona preferentment comercial. També no cal dir que manquen aparcaments, en general, sobretot en el nucli antic, i encara que no és competència del POUM, caldria incidir en una millora de la xarxa de transport públic entre Navàs i els municipis de l'entorn, cap a Manresa, cap a Berga, cap a Barcelona, etc. etc. I ara anem a posar una mica les dates d'aprovació d'aquest POUM i perquè tothom sàpiga a què atendre's. Fixem-nos, el desembre del 2008, el desembre passat, es va fer una aprovació de l'abans de planejament, que és on som ara, abans de planejament. Aquí es va participar en sessions informatives, en tallers, tant a Navàs com a Palà, també es van fer, Castelladral, el Mujal, i també es van fer reunions amb entitats esportives i culturals. Recollides totes les informacions i observacions de caràcter, diguem, genèric, es va redactar per part dels tècnics, arquitectes, enginyers, el POUM que sotmetrà a aprovació inicial a finals de novembre que ve. Per tant, a finals del mes que ve hi pot haver l'aprovació inicial per part de l'Ajuntament d'aquest POUM. Perdó, la xerrada d'avui, aquest constipat, fa que passi, que doni males passades en l'altaveu. Hi ha d'haver una exposició pública del POUM després d'aquesta aprovació inicial, que pot ser el novembre que ve, durant un mes, on es podran presentar al·legacions pels navassencs. Aquestes al·legacions poden ser estimades o no, i llavors, una vegada incloses també en el nou redactat, hi ha d'haver l'aprovació provisional del POUM per part de l'Ajuntament, que serà segurament a inicis de l'any vinent, i llavors es presenta revisió a la Generalitat de Catalunya. Si la Generalitat, després de les modificacions que hi faci, l'aprova, hi haurà l'aprovació definitiva i es transformarà en llei d'ordenació del territori de Navàs per un període de 8 a 10 anys. Per tant, passa per quatre fases l'aprovació d'aquest POUM. L'abans de planejament, que és el que hi ha fins ara, l'aprovació inicial, que pot ser a final de novembre que ve, l'aprovació definitiva, abans d'aquest transform... l'aprovació provisional per part de l'Ajuntament després, i la definitiva per part també de la Generalitat, que ho transformen en llei. I llavors des d'aquí pot durar entre 8 i 10 anys, es preveu, la durada d'aquest POUM. Bé, amics de la veu de Navàs, fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Perdoneu la veu ronca, ja que el contingut, ja que, perdó, el constipat ens passa factura de tant en tant. Hem donat una breu pinzellada al que s'entén per qualitat de vida, el que demanen avui dia els ciutadans per poder gaudir millor del nostre poble i de les instal·lacions que en ell es construeixen. I finalment ens hem referit, com no podia ser d'altra manera, a l'actual disseny, amb quatre pinzellades, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, que ens afectarà durant els propers, posem-hi 10 anys, i per tant que creiem que tothom hi ha de dir la seva des d'ara, que hi haurà una aprovació inicial a final de novembre. Acabeu de passar un bon diumenge i una bona setmana. Bon dia a tothom!
Just a dream.